A Flor de Pell, amb Roser Ventura.
Un dimecres més, les 9 del vespre, i obrim una altra Flor de Pell, com sempre, molt ben acompanyats de la Roser Ventura. Bona nit, Roser.
Molt bona nit, Gemma. I tan ben acompanyada.
Exacte.
Sí, sí, per tu sempre és una companyia molt, molt, molt agradable i molt estimada.
Oh, i tant. I avui tornem a tenir sobre la taula un d'aquests temes que ens agrada, una mica...
Remenar.
Sí, sí.
Remenar i ordenar.
Exacte, sí. D'aquests de furgar una mica amb nosaltres mateixes. I dic nosaltres mateixes perquè sí que avui us centrem una mica en el món de la dona. I és el saber posar límits. Però, si et sembla, Roser, comencem. Com definiríem això d'aquests límits? Què vol dir?
Sí, bé, no sé si aconseguiré explicar-ho prou clarament, ja m'ajudaràs, però de fet quan diem posar límits és com que posem una barrera, com que donem un ordre de d'aquí no passis o d'aquí no t'excedeixis, o és com una actitud més aviat d'enamistat o poc amistosa, diguem-ne, no?
De donar ordres.
De donar ordres, de pues això, marcar territori, però marcar d'una manera més aviat agressiva, no? No en el sentit que jo li vull donar en aquest cas, no? És important entendre que quan diem posar límits és saber quina relació en els nostres propis límits, no? En els límits personals. Val? Llavors, en aquest sentit, és important entendre que és bàsic i és vital tenir clar quines són les meves pròpies necessitats, com a dona, eh? Ja com a dona, com a ésser humà, evidentment, hi ha unes que més o menys tots coneixem, després ja no sé si ens les reconeixem o no, però en el cas de la dona, jo crec que el nostre espai ha estat violat constantment, ha estat invadit, no només per l'home, sinó per la societat, pels deures, pel rol que ens han marcat i que hem heretat, no? I que moltes vegades no l'hem qüestionat. Llavors, clar, el nostre espai vital, i que és important per poder atendre i aprendre a atendre quines són les nostres necessitats i donar-nos-les, doncs l'hem de revisar constantment perquè no ens adonem que ens ha vingut donat d'una manera quasi automàtica, no?, en l'educació, i llavors com que no ens ho hem qüestionat i ho hem normalitzat i ens ha semblat que això és així perquè no pot ser d'una altra manera, doncs no som conscients de fins a quin punt no ens estem respectant aquest espai vital. I, per tant, no hi ha espai, ni hi ha el temps, ni hi ha les oportunitats per poder satisfer aquestes necessitats vitals.
Val.
Jo et proposo en un altre programa, en tot cas, aprofundir en aquestes necessitats vitals o les més importants i per què són tan importants per a una dona i que, en principi, no estan reconegudes enlloc. Però, com et deia, identificar aquestes necessitats és una qüestió urgent, inclús avui per avui, no?
Per tant, amb el tema dels límits no estem parlant amb uns límits físics de jo no puc saltar ni 100 metres de valles perquè la primera ja cauré. No, no estem parlant d'aquests límits físics, ni tampoc no estem parlant d'uns límits que instaurem o que col·loquem en els altres. De dir no facis això, tu no pots... És a dir, el demanar i ordenar.
Correcte.
No, estem parlant... de tenir les nostres necessitats bàsiques presents i de, per tant, respectar l'espai que necessitem per fer-les realitat.
Clar, per poder-les atendre.
Exacte. Directament és això, aquests límits, aquest saber posar límits, és de respectar-nos a nosaltres mateixes, a respectar l'espai que necessitem per les nostres necessitats i fer que els altres respectin aquests espais.
Exacte, però sempre i quan, o sigui, nosaltres podrem fer respectar els altres sempre i quan nosaltres ens ho respectem, perquè això està abans. O sigui, és important que la dona aprengui a comprendre què és el que li manca en la vida actual, on tots els espais i tot el temps està completament ocupat amb tasques, doncs, des de, evidentment, començant per la feina, la família...
El món social, dels amics...
Exacte, el dels amics, o inclús l'espai d'anar al gimnàs, no? Perquè a vegades ens ho imposem com un deure que hem de fer perquè, a més de dones treballadores, mares, atentes i amatents...
Hem de ser unes superwomans.
Hem de ser unes superwomans, exacte. Llavors, clar, des d'aquí, des d'aquest lloc, des d'aquesta obligació o autoimposició, tenim vides molt buides i ens sentim molt insatisfetes. I això no m'ho estic inventant. Jo és el que recullo a la meva consulta quan venen les dones, doncs, a dir-me no puc més o a dir-me estic al límit, no sé què fer i res em satisfà, tot m'importa...
Clar,
perquè... poca cosa o res, i estic molt enrabiada, sobretot això, la ràbia i la ira de dones que pues, teòricament han fet tot el que se'ls va ensenyar que havien de fer, però que han arribat a un punt on ja doncs, reconeixen o estan en situació de poder reconèixer que tot allò que se'ls ha dit que han de fer i que ho han fet amb el seu, la seva intenció no els hi aporta ni felicitat, ni satisfacció, ni plenitud, ni estar en pau.
Clar, perquè sempre, bé, sempre, la societat, la cultura, els avantpassats ens porten als seus límits, ens els fan arrossegar. I si nosaltres no ens desprenem dels seus límits perquè no són els nostres,
correcte,
és el que dius, podem omplir-nos la vida i tenir una agenda molt apretada i semblar que som felices, però realment no ho som perquè no és el que nosaltres necessitem. No és el que necessitem d'estar a la feina al 100%, amb la família al 100%, haver d'estar socialment al 100% i, per tant, anar al gimnàs i estar amb el cos 10. No, no és el que necessitem nosaltres. Potser
així
necessitem
és
una altra cosa completament diferent.
Primer que ens ha vingut com autoimposat, no? I nosaltres ho hem acceptat doncs perquè no volem ser menys i, evidentment, creiem que això és el que ens promet una vida millor. I ho hem agafat, i ho hem assumit, ho hem assolit i ho hem reproduït, però a l'hora de la veritat, després d'anys de portar a terme aquest model, ens adonem que estem cansades i que estem frustrades i que, sobretot, estem molt enrabiades, perquè jo el que veig més és dones que estan amb una fúria i una ràbia que no saben com gestionar-la. D'acord? Perquè se senten enganyades. Però tampoc no saben com prendre o com alliberar aquesta ràbia i aquesta frustració perquè no s'adonen realment d'on ens ha col·locat la història, l'herència, el que ens han explicat les nostres mares, que havíem de fer, i que avui dia doncs, ja no serveix, ja no funciona, perquè doncs, vulguis que no, estem més despertes, ens adonem que hi ha moltes coses que ens estan dient i que nosaltres estem seguint, però que ens porten a un autoengany moltes vegades, no? I que tota aquesta felicitat i plenitud que ens ha promès el model, doncs no arriba ni arriba, i ja ens adonem que no arribarà tampoc, no? Perquè estem desgastades, inclús ja comencem a tenir problemes de salut, perquè m'hi trobo, no? Moltes dones inclús venen més que res per l'espant que representa doncs, que desenvolupen una patologia, el que sigui, no? Desequilibri, al final hi ha desequilibri i no sabem com l'hem de gestionar.
Com podem reconèixer aquestes necessitats? És a dir, hi ha algun tipus de preguntes o de, no ho sé, o d'activitat que ens pugui acostar a saber si estem bé, si no, i què és el que necessitem?
Sí, no és fàcil de poder-ho desenvolupar amb un programa. Jo, com et deia, et proposava, no?, amb un altre programa, doncs, parlar d'aquestes oportunitats recreatives que a mi m'agrada dir, no? Oportunitats recreatives i que no hem de confondre amb oportunitats de consum, que és el que ens...
S'estila.
S'estila i el que promou la societat i la societat de consum, sobretot, no? Distingir entre el que són aquestes oportunitats recreatives i les de consum per saber que no ens estem, continuem enganyant, val? I aprofundir en això, no? Dins d'aquest saber posar límits, jo, per ajudar sobretot a les dones, els homes també, el que passa que el rol masculí doncs, és diferent i aquestes preguntes doncs, a vegades s'han d'adaptar una mica a la situació de cadascú i si és home o si és dona, no? I veure també com la igualtat de gèneres ens ha confós també aquí moltes vegades, no? El fet d'igualtat de gènere no vol dir que siguem iguals. En moltes situacions això s'ha confós, s'ha barrejat i ha creat una confusió que també és important aclarir, no? Però dintre d'aquest procés que jo faig amb les dones, tinc preparats una sèrie de preguntes perquè ens ajudin a revisar, sobretot, i a qüestionar tot el que ens ha semblat que era el natural i que era el que havíem de fer, no? Per qüestionar-nos aquest rol que ens han donat a les dones, doncs plantejo una sèrie de preguntes com, per exemple, quina és la relació amb la ira i amb la ràbia, aquesta ràbia que està sortint i que moltes vegades és difícil de gestionar, no? Perquè, evidentment, no pots anar donant cops de puny a la gent,
no.
Ni escridassar als teus fills o a la parella, que es fa normalment.
Sobretot
quan hi ha dificultats en la parella, normalment el que és més fàcil és escridassar el que tens al costat, no? O escridassar els fills quan estàs en un moment de tensió o estàs desbordat o desbordada i els fills doncs, t'estan reclamant una atenció que tu no estàs en condicions de poder donar, perquè això també s'ha d'aprendre a reconèixer, no? Dintre d'aquestes necessitats bàsiques, una de les que jo plantejo és quina relació hi ha amb aquesta ràbia i aquesta ira, no? Perquè si no la podem gestionar, és algo que ens porta moltes dificultats a l'hora de ja no relacionar-nos amb nosaltres mateixes, sinó amb els altres, no? Llavors, un dels aspectes que jo m'agrada plantejar és que si no sabem quina relació podem tenir amb aquests sentiments o amb aquestes emocions, tampoc estem atenent bé les nostres necessitats. O sigui, normalment el que fem és deixar que surti un moment d'explosió, però un cop passat és com, bueno, ara estic més tranquil, no sé
ja
què.
Ja està, ja ha passat.
Ja ha passat, però realment no, està assenyalant algú que no s'està gestionant bé o que no s'està atenent, algú que té a veure amb el nostre dia a dia, la nostra satisfacció personal, les nostres càrregues personals, val? Llavors, per exemple, quina és la relació amb la teva ira, la teva ràbia? És una pregunta que habitualment no se sap respondre. I llavors aquí comença tot un procés de poder entendre, plantejar-se, enfocar-nos en veure on està aquesta ràbia i com està existint o com la deixem existir. Òbviament l'hem d'escoltar perquè ens està assenyalant alguna cosa. I és sobretot una manca de satisfacció, un sobreestrès que portem arrossegant i que anem suportant i tolerant anys i anys, no? I no l'estem escoltant i que vivim amb aquest estrès i amb aquesta tensió i fa que la nostra vida tingui un desgast, un malestar, que moltes vegades o quasi bé sempre no escoltem. Per què? Perquè no li donem l'espai a aquesta ràbia i a aquesta ira per poder-la escoltar i saber què ens està dient, no? Escoltar això vol dir preguntar-se si estic satisfet, estic content, estic contenta, estic d'acord amb el que està passant o com estic gestionant la meva vida. A preguntar-me, estic contenta amb la feina? Estic contenta amb les hores que dedico a la feina? Estic contenta o estic satisfeta amb la relació de parella que tinc? Jo com estic portant l'educació dels meus fills? Són tantes coses que surten aquí. Només amb aquesta pregunta. Són tantes coses.
Sí, sí.
Perquè la pregunta que següent és, la suprimeixes? La obvies? L'evites? Te'n vas a les llàgrimes? Perquè a vegades som de plorar i de petalejar i el que sigui. Però totes les respostes que donem quan estem en aquest estat d'ira i de ràbia ens estan mostrant quin és el camí que hem de seguir, com ens hem d'escoltar. Ho racionalitzem, ens n'anem a les addiccions, perquè evidentment tot el que són respostes com aquesta vol dir que no ens estem escoltant. O sigui, el que és més fàcil és reconèixer que hi ha una addicció, perquè l'addicció no vol dir que siguis alcohòlic o siguis drogadicte, és que hi ha moltes maneres de ser addicte.
Sí, sí, sí.
Pues engegar la tele, quan arribo de treballar, que no he fet
la
separació entre deixar de treballar i arribar a casa, no? I poder donar aquest espai de dir, deixo de treballar, avui què ha passat, gestionar-ho per saber com ho has de col·locar per el dia següent tornar-ho a reprendre, no emportar-t'ho a casa, per exemple, no? Doncs imagina't, només amb aquesta pregunta, quantes coses poden sortir d'una sola persona i d'una vida, no?
Sí, sí, Déu-n'hi-do. És que, clar, aquí és anar removent-ho tot. I ser sincers, és a dir, jo crec que és important... que com que és una cosa que ens preguntem nosaltres mateixes, és important ser sincers. I és important que si és un sí, i no és un sí... Ferm,
sí, en l'aspecte terapèutic, i evidentment, aquesta possibilitat hi és, no? Vull dir, jo dono vies a través de l'escriptura, a través de la conversa, no? De donar
Clar.
Sortida a tot això. Perquè a casa tampoc no tenim ni l'hàbit ni l'aprenentatge de fer-ho, no? Més aviat, i les dones amb això, si portem una herència materna com de que les mares han callat i han callat segles i segles, doncs arrossegarem el mateix patró i arrossegarem la mateixa carència, en el sentit de que callarem, intentarem tirar endavant, o, a veure, hi ha excepcions, no? Però que l'important és que m'adono jo dintre de la consulta que gestionar aquestes emocions està completament... O sigui, s'ignora. És que hi ha una gran ignorància sobre com haver-ho de gestionar. Primer, reconèixer-ho.
Clar, clar, clar. I no només això, perquè, clar, jo crec que aquí entreu els terapeutes amb una activitat i una feina molt important, simplement perquè, clar, si una dona es planteja tot això, dir-ho a casa, en el marit...
Aquí està. Clar, com ho gestiones amb la parella?
És a dir, això es pot malinterpretar,
sí.
Però hi pot causar encara un cataclisme més gran,
sí.
Depèn com sigui la parella. O està a la mateixa ona i estan treballant-hi com a parella, però que sí. Si és un treball personal, Clar, és a dir, és que és com... Jo crec que aquí la gent necessita eines.
Sí, no només eines, sinó saber com gestionar-ho i saber quin és el moment.
Clar.
Perquè normalment, quan la dona fa un procés, en aquest sentit, la dificultat de poder-ho compartir amb la parella és important. A vegades jo són tots dos que venen, eh? I llavors anem fent sessions un l'altre i conjuntes.
Clar.
Perquè si no és molt difícil. Després també l'edat, la franja d'edat és important. Hi ha dones que a partir d'una edat ja aquestes coses difícilment les plantegen, però jo sempre intento... En primer lloc, per mi l'important és salvar la parella, perquè si no ho solucionem, si no ho gestionem, buscar una altra parella... Clar que a vegades...
És arrossegar, com el que has dit moltes vegades,
Ho dic molt, molt sí. habitualment, sí, que és repetir el mateix model.
El mateix patró.
Exacte. Però a vegades la cosa està tan malmesa que sí que és important donar-se un espai o fer un petit trencament o una petita separació perquè la dona pugui gestionar i pugui relacionar-se íntimament amb ella mateixa, perquè això és molt important. I la dona és un procés que no l'ha fet. No l'ha fet. Llavors aquí hi ha moltes coses a recuperar, a sanar, a recordar, a sanar. És el que engloba
sí.
sanar-ho. No, perquè no dic curar, dic sanar, que és molt més ampli. Val, però sí, a vegades, i no és qüestió de posar parxes o tirites.
No.
Això sempre ho dic, no? Realment estàs disposat o disposada a fer aquest procés perquè a mi m'agrada anar al fons de les coses, perquè si no és posar una tirita. I això et durarà doncs, un temps, però després la ferida es tornarà a obrir, no? I llavors, a partir d'aquí, doncs, bueno, anem fent, no? Hi ha gent que està disposada a fer tot un procés nou, a iniciar un nou procés des de la transparència, des de la sinceritat amb un mateix, etc. I, evidentment, aquí doncs, hi ha moltes coses a guanyar, moltes. Vull dir, evidentment, en aquest cas val la pena. Però, bueno, i ja et dic, aquesta és una de les preguntes.
Sí,
una altra seria també quina és la relació amb la ira o la ràbia dels homes, en el cas de la dona, no? Ja no només amb ella mateixa, sinó amb l'home. Perquè també tenim un model heredat aquí... I davant de l'ira de l'home, una dona es pot sentir molt ofesa, es pot sentir petita, es pot sentir que no té capacitat, pot tenir moltes pors, se li poden despertar moltes pors, vull dir que aquí també tot això obre tot un immens... com et diria...
Ventall de possibilitats, d'interpretacions...
Sí. O sigui, lluites amb la ira de l'home és una fugida... per no trobar-te amb, potser, amb records d'apresos o experiències apreses amb el teu propi pare, per exemple. No? Si tu vas aprendre a tenir por a la ira del teu pare, evidentment davant de l'home el teu comportament serà l'aprés. I això ho hem de revisar. Llavors, com et comportes davant de l'ira de l'home? Perquè, clar, segons la parella que tinguis, et pots trobar amb això.
Sí, sí.
I a l'hora de gestionar-ho, has de saber com t'hi has d'enfrontar. Que no és un enfrontament, sinó que és... una relació que s'ha d'establir i poder-ho gestionar de manera que aquesta ira no sigui un impediment, per exemple, no?
Clar.
Una altra pregunta que és habitual també, quina és la relació amb els teus límits personals? Perquè això a la dona és que no se'ls ha qüestionat mai, no se'ls ha plantejat mai quins són els teus límits personals.
Exacte, jo crec que és més que els que hem heretat ens els hem fet nostres abans de plantejar-nos de si realment... volem que aquests límits siguin els nostres o si realment no tenen res a veure amb el que necessitem i amb
sí,
el que sentim.
I aquí hi ha molta confusió perquè moltes vegades trobes dones que són superwomans i que no poden deixar desempallegar-se d'aquest model o aquest rol que han heretat perquè se sentirien molt poca cosa. O sigui, jo em trobo amb dones que arriben exhaustes, malaltes inclús, però els hi dius has de posar límits i no ho saben fer. Si jo no puc deixar a la meva mare malalta.
Clar, jo crec que és la por que s'arrossega de dir és que si jo canvio aquestes peces i col·loco aquestes cuirasses o aquests límits...
Sí, entro en crisi total.
Clar, és a dir, ningú no em respondrà, ningú no m'estarà amic, saps? Allò com era quan eres petit.
Sí, doncs... sí, clar, si jo dic no, uf, se m'ensorra el tinglado, no?
Sí.
Vulgarment. Però clar... Si aprofundim una mica, veiem que el model de dona, com aquest que és tan habitual, perquè el trobem, jo soc forta, jo aguanto i aguanto, val? Però si rasquem una mica i si anem al model de mare o a entendre quina ha estat la seva mare, ens adonem que és una mare que l'ha abandonat, que no ha estat present, una mare molt, molt, com et diria, ruda, exigent, en el sentit de s'ha de fer el que sigui com tal de tirar endavant, etcètera, etcètera, però que amb aquesta noia o amb aquesta dona, quan era petita, l'ha fet sentir molt poca cosa. Una mare. Quan hem tingut una mare absent, encara que estigui allà al costat i que lluitadora,
sí, però és que no et faci el que vulguis, cas.
Però que no hi ha hagut contacte, que no hi ha hagut afecte, que no hi ha hagut carinyo, que no ha sigut carinyosa, que no ha sigut propera, que ha sigut una dona feta endurida, no? Mm-hmm. Per la vida, perquè això és el que ens trobem majorment amb les nostres mares i àvies, dones endurides, doncs, per les guerres, perquè,
per les situacions per que les han situacions, viscut. Sí, sí.
Perquè, a més, la dona ha d'estar constantment demostrant la seva vàlua, perquè no s'ha valorat lo femení en les nostres cultures, i això ha fet que ens sentim molt petites. Llavors, la dona, el model que ha heretat és que sempre has d'estar demostrant el que vals, no?, constantment, perquè si no sembla que no és prou. Llavors la dona és com que sent que sempre ha de fer més, sempre ha de fer més, i que mai n'hi ha prou, perquè sent, ella va aprendre o li van ensenyar que no era prou valuosa. Llavors aquests models o aquests rols, si veiem d'on venen d'un model on les dones han estat totalment apartades de lo que és important a la societat, no? Per això l'home sempre ha tingut en aquest sentit, per defecte ja ha tingut guanyat un valor, perquè és la força del treball, perquè és la força productiva, perquè és el que porta els diners a casa, i tot això encara persisteix i encara ho estem perpetuant inconscientment. Llavors, aquestes dones que arriben així derruïdes i malaltes no s'adonen que és perquè han carregat a sobre una responsabilitat que no els hi pertocava. O un model on elles s'han sentit poca cosa i perquè les valorin estan constantment fent un sobreesforç que al final, evidentment, les trenca.
Clar.
I això ho veiem per tot, eh? Vull dir, és un model bastant generalitzat, que la dona no s'adona que... O sigui, ho va interpretar com que ella és forta i que aguanta tot i que ha d'aguantar la família i que ha de mantenir, doncs, no només la seva, sinó la família de la parella.
Tot.
I ha assolit aquests rols, no? De dir, jo faré el possible perquè tothom estigui bé, però m'oblido de mi.
Clar.
Al final és m'oblido de mi. Llavors, saber atendre aquestes necessitats vol dir fins a quin punt t'has oblidat de tu i per què t'has oblidat de tu. I per què ho has fet? I per què ho has cregut necessari fer tot això? I ser, pues, la superwoman, no? que puede con todo.
Sí.
Però al final, evidentment, es trenca, no? Es trenca o es trenca la parella, de cop i volta tot el que semblava que era una bombolla perfecta, a la que ella veu que no pot assolir-ho, aquesta bombolla es trenca. I llavors cauen el marit, o la parella, la sogra,
tots,
la tieta, la filla de la sogra, la cunyada, entens? I de cop i volta, pues, que tot cau, no? Jo no ho puc sostenir, per tant, tot es derrumba. I em trobo amb molts casos com aquest, molts casos.
Clar, i també, amb tota aquesta situació que has plantejat, jo crec que, en el fons, hi ha dones que el que volen amb tot això, aquesta sobrecàrrega, és sentir-se indispensables.
Sí, és que acabes sent indispensable.
No, acabes sent no, perquè no hi ha ningú indispensable. És a dir, tothom s'espavila si no hi ets un.
És a
dir,
manera...
rei muerto, rei puesto, és una, sí, mica així, eh?
Que sí, però mentre ella està assolint tot aquest pes i tota aquesta responsabilitat, ella no s'adona que té unes necessitats. És que, a més, no les atén.
Clar.
I arriba
no,
un moment...
perquè no les veu,
no,
és
les
a dir,
veu,
no té
no
temps
veu,
ni de veure-les.
No, és que no les veu. No les veu perquè la mare, el model matern, ja ens ha llegat aquesta herència, no? Llavors, aquí hem parlat altres programes de,
sí,
models de mares i filles, etc.
Sí,
no entrarem,
sí, sí,
ara en això, però, òbviament, la mare que ha hagut de viure una vida que no ha tingut, perquè ha estat atenent no només la parella...
Sí, sí, tot el que
els
tenia al voltant...
Fills, els problemes...
Però, sí, els pares, els sogres...
Sí, que la mare, potser el pare, que els germans no l'ajuden... És que hi ha de tot, eh? Hi ha de tot. I són temes molt greus, no? I llavors, clar, de cop i volta els hi obres els ulls o els hi cau la vena dels ulls, clar, i aquí es plantegen dues qüestions. Què faig? Com ho canvio? O si realment ho desitjo canviar? Perquè, clar, és que si canvio això, llavors...
Sí, però la gent també jo crec que és això, eh? És a dir, que tampoc no pots pretendre aturar la màquina i canviar el món o el teu món o el teu univers d'un dia per l'altre.
No, no, òbviament
això
que
sí,
no. Però si estàs malalta, és urgent que canvies,
sí,
algunes coses.
Això és evident, eh? Però que te n'adonis de dir, ostres, no vaig pel bon camí, però com ho he de fer? És a dir, no cal que... Perquè, no ho sé, eh? És a dir, per establir aquests límits es pot girar d'un cantó a l'altre la truita, és a dir, de ser, sí, l'amabilitat per persona, de dir, dic que no a tot. No, no es tracta d'això.
No, no es tracta d'això, tot i que la necessitat és aquesta.
Sí, sí,
arriba un moment
de dir,
que dius,
fins
paro,
aquí, fins,
fins aquí.
Aquí,
exacte. Llavors, clar, evidentment, canviar-ho és un procés, és, i a més això, primer que la mateixa persona, la mateixa dona, reconegui quines són aquestes necessitats que no ha atès i donar-los el valor que tenen, perquè a vegades els hi dius només per puntualitzar o, per, o els hi dones alguna idea o alguna suggerència, algun suggeriment, i es queden que es pensen que són tonteries, que són collonades. T'ho dic de debò.
No, no.
Això són collonades perquè, clar, perquè estan tan desconnectades d'elles mateixes que pensen que això no té cap valor comparat amb el que estan acostumades a fer, no? Però llavors, quan a poc les vas acompanyant en aquest procés i es van adonant de tot el que no s'han arribat a donar i de tot el que els hi manca i de tot el que es representa començar-se a donar aquestes atencions i començar a estimar-se i començar a cuidar-se, que no vol dir cuidar-se la pell o cuidar-se per
no,
anar-se
no,
a fer
no,
la...
No, és més a fons.
No, no, és molt més profund. És molt més profund. És que canvia la vida. O sigui, fins al punt que et canvia la vida.
Sí, i és, per poc que moguis i sí. Per poc que estableixis aquests límits, tot el teu voltant reaccionarà, però no ha de per què reaccionar en contra ni...
Hi ha de tot, eh?
Hi ha de tot, però, que no, però de mi, és a dir, d'entrada hi ha un procés d'adaptació, és a dir, qualsevol canvi comporta una adaptació, això està, estem d'acord.
Sí, i sobretot que però... ella senti que s'ho ha de donar ella mateixa,
clar.
Perquè si no ho sent és com...
I de ser ferma amb aquesta decisió.
Sí. Sí, sí, no, no, és un procés intern, és un procés que passa per fer. I a més jo les acompanyo, no? Perquè és que és necessari acompanyar-les, perquè si no a vegades és que es troben que, clar, només de pensar tot el que han de canviar i tot el que això representarà en la seva família, amb els seus fills, inclús doncs, començar a posar límits, no? Que potser els portava carregats a l'esquena.
Sí,
i
sí.
Pues, jo que sé, parlo de totes les edats, inclús dones que ja tenen nets i que s'estan carregant amb la gestió i el sosteniment d'uns fills que la seva pròpia filla no està gestionant bé, vull dir, és complicat, però afortunadament no vull que ningú s'ho prengui com algú molt negatiu, no? En el contrari, val la pena, i tant que val la pena. Val la pena perquè al final, si tu com a dona decideixes fer aquest procés i canviar coses, al final tothom rep aquest benefici, no? Perquè al final, per dir-ho d'una manera pràctica i ràpida, és crear bellesa a la teva vida, quan no n'hi havia abans. Val? Hi havia doncs, això, menysteniment, esforç, sacrifici, haver de fer les coses perquè toca. Quan canviem això a la nostra vida, realment trobem doncs, la satisfacció aquesta que pensem que ens la donen les coses materials i, no, i en absolut ens la donen les coses materials, ens les donem nosaltres mateixos. I és la manera doncs, de començar a mirar cap a una altra direcció i sobretot des d'un altre lloc. O sigui, el que canvia radicalment és des d'on ho estem donant i des d'on ens estem donant nosaltres mateixes aquesta vida que necessitem viure. Perquè és l'únic que ens omple. El que dèiem de la llista, no? El que realment importa a la vida no costa diners, però costa sí donar-te un espai, donar-te un temps, donar-te una energia que necessites crear a la teva vida, perquè si no és que s'acaba. Un bon dia s'acaba i no has tingut temps de viure.
Sí, i si no hi ha aquests moments més d'estrès, d'angoixa, que els sí. Podem evitar relativament.
Sí. És això, el dolor no el podem evitar, però el sofriment és innecessari. Sí, però clar, s'ha d'aprendre.
Clar.
Perquè moltes vegades no sabem distingir si realment és un dolor que hem de viure i hem de traspassar o és un sofriment que ens hem buscat nosaltres perquè sempre donem una resposta automatitzada i que no ens estem qüestionant. Mm-hmm. Des dels nostres valors, clar, és que tot passa per... És com un renaixement, no? És una renovació interna. Hem de deixar enrere allò que ja no serveix, ara que estem canviant d'any, precisament.
Sí, sí, és un...
Hem de deixar enrere i cremar tot allò que ja no ens serveix i començar a caminar des d'un altre lloc.
Sí, sí, és un canvi.
És un canvi, sí.
Tornar-nos a conèixer nosaltres mateixos.
És un canvi, una integració amb uns valors que estan aquí, molt presents, que hi són, que no cal que ens els guanyem, sinó que ja estan presents. I reconèixer-los dins nostre, vull dir, és un saber estimar-se. Al final.
Tenim deures, ja sé que no t'agrada gaire que digui això, però és que tenim molta feina aquí darrere, que es pot fer, eh? Que...
Sí, no és tan difícil, no és tan difícil. L'únic és que ens hi hem d'enfocar i hem de saber per on caminem.
Exacte.
I quines pedres hem d'apartar i quines no cal que...
Que trepitgem.
Que trepitgem, exacte.
Sí, sí. Perfecte, doncs escolta, Roser, hem començat amb aquest saber posar límits, hem definit una mica els límits i de com hem d'acabar arribant-hi.
Exacte, sí senyora. Doncs ens emplacem pel proper dia.
Exacte, d'aquí 15 dies tornarem i continuarem parlant o d'aquest tema del que deies d'aprofundir en aquestes necessitats, o si no, si tenim més correus o més preguntes d'oients que ens poden fer arribar a radio@santceloni.cat, les anirem contestant.
Encantada, sí, 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 sí.
Perfecte, doncs molt bona nit, Roser.
Molt bona nit, Gemma.
A Flor de Pell, amb Roser Ventura.